Parlem d'Òpera, una coproducció de la Fundació Òpera a Catalunya i Ràdio Sabadell, presentada per Jordi Torrents.
Bona tarda a tothom. Com anem? Tot bé? Suposo que sí. Nosaltres també ho estem, molt excitats per tota una sèrie d'esdeveniments que es presenten. Avui, per exemple, 10 de febrer de 2022, es compleixen 40 anys de la constitució de l'Associació d'Amics de l'Òpera de Sabadell, una institució avui en dia ja imprescindible a la nostra ciutat. Tal dia com avui de l'any 1982 es firmaven l'acte fundacional i els estatuts i es posava en marxa una maquinària que en 4 dècades ha arribat molt i molt lluny. No està gens malament, oi? Un patrimoni de Sabadell sense cap mena de dubtes. I ben aviat tornem a tenir òpera a casa nostra. En parlarem ara. Roger Benet, al control de so, i qui us parla, Jordi Torrents, us donem una cordial benvinguda.
Parlem d'òpera a Ràdio Sabadell.
Thank you.
Això que acabem de sentir en les divertides notes de l'obertura de Don Pasquale, de Gaetano Donizetti, en la versió de l'Orquestra Filharmonia dirigida per Riccardo Muti. I això és així perquè aquesta òpera, considerada l'obra mestra de Donizetti en el gènere còmic, l'òpera bufa italiana, és la que reprèn l'activitat de la Fundació Òpera Catalunya i, per tant, dels Amics de l'Òpera de Sabadell aquest any 2022. Efectivament, i continuant amb la temporada 2021-2022 d'Òpera a Sabadell, la 39a, i el 34è cicle Òpera Catalunya, que s'inicià l'octubre passat amb Il Barbiere di Siviglia, de Rossini, estrenarem Don Pasquale el proper dimecres 16 de febrer a les 8 de la tarda en el Teatre La Faràndula de Sabadell, on es tornarà a veure el divendres 18 també a les 8 del vespre i el diumenge 20 a les 6 de la tarda. Tres representacions a Sabadell, com és habitual des de ja fa molts anys, i que heu de venir sí o sí, perquè no us la podeu perdre, que estarà molt i molt bé. Don Pasquale és considerada com la darrera gran òpera bufa italiana romàntica. Vindrien d'altres, però ja en un estil molt diferent. Un gènere profundament arrelat en la comèdia de l'arte i l'últim exemple d'una llarga tradició que es va desenvolupar sobretot amb l'Escola de Nàpols, els noms més destacats de la qual foren Giovanni Paisiello i Domenico Cimarosa, que en el segle XVIII foren fertilíssims productors d'òperes còmiques i també de dramàtiques. Recordarem la famosa La serva padrona de Giovanni Battista Pergolesi, que malgrat haver nascut com a intermezzo enmig d'una òpera de més envergadura, el 1733 és considerada la mare de totes les òperes còmiques italianes, per bé que no va ser la primera. Doncs bé, avui parlarem de Don Pasquale, estrenada, curiosament, no a Itàlia, sinó a França. Doncs es va veure per primera vegada en el Teatre Italien de París el 3 de gener de 1843. Avui us n'explicarem l'argument. Abans, però, sentirem una ària, la del doctor Malatesta, de l'acte primer Bellassi come un angelo, en la veu de Leo Nucci. Un mattino, Deixeu-me dir primer quina versió sentirem d'aquesta òpera durant aquest programa. Es tracta d'un enregistrament d'Emi fet l'any 1982. Mireu, casualment el mateix any que vàrem néixer els Amics de l'Òpera de Sabadell. Amb l'Orquestra Filharmonia i l'Ambrosia en Òpera Corus, dirigits pel famós mestre italià Riccardo Muti, que durant tants anys fou el titular del Teatro La Scala. Hi trobem el gran Sesto Bruscantini com a Don Pasquale, i els no menys grans Mirella Freni com a Norina, Leonucci com a Dottor Malatesta i Gustav Wimberg com a Ernesto, tres italians i un suec, dels quals només Nucci encara és viu. El cinquè personatge anecdòtic és el del notaro, o sigui, el notari, que és Guido Fabris. I ara sí, anem a explicar l'argument de Don Pasquale, que té tres actes. Acte primer. L'acció transcorre a Roma, originalment a finals del segle XVIII, principis del XIX, però la producció que veurem a Sabadell i altres ciutats del circuit està ambientada en els anys 20 del segle passat. Don Pasquale és un home gran, de més de 70 anys, ric i que tota la seva vida ha estat solter. El seu únic hereu és un nebot, de nom Ernesto, a qui vol casar amb una noia rica i de sang noble. Ernesto, però, ho refusa de totes totes perquè està enamorat de Norina, una jove i bonica vídua, però d'orígens modestos. Aleshores, l'oncle, que té un caràcter certament irascible, decideix desheretar el nebot i ser ell mateix qui es casi. En aixecar-se el taló, el trobem a casa seva esperant impacientment l'arribada del seu amic, el doctor Malatesta, a qui ha encarregat de trobar-li la dona adequada per casar-se, i aquest és a punt d'arribar per explicar-li l'èxit de les seves gestions. Sentim una mica més de música. Ara serà la cavatina A, un foco insòlito, que canta Don Pasquale tan bon punt Malatesta li diu que ja li ha trobat esposa. Oh! Arriba amb mala testa i li diu que hi ha trobat la núvia, mentre li descriu les qualitats de bellesa de la mateixa, que és l'àrea de mala testa que hem sentit abans. Don Pasquale, extremadament nerviós, demana més detalls i al final el seu amic li diu que es tracta de Sofronia, la seva pròpia germana, que acaba de sortir del convent on s'ha educat i és un exemple de virtut. Don Pasquale, infatuat, ja se sent transportat pels més alts sentiments d'amor cap a la noia i encara més, pare de mitja dotzena de criatures, malgrat la seva edat, que és el que explica en l'àrea un foco insòlito que acabem de sentir. Malatesta se'n va i arriba Ernesto. Abans de tirar endavant amb els seus plans matrimonials, l'oncle vol parlar una darrera vegada amb el nebot i li reitera que si es casa amb la dona que ell li ha triat serà generosament recompensat. El noi, però, segueix també en la seva línia i insisteix en que estima Norina i refusa un cop més la proposta de Don Pasquale. Aleshores aquest, al mateix temps que el fa fora de casa, li diu que es casa. Ernesto, d'entrada, es pensa que fa broma, però no, el vell parla seriosament. Diu que és cert, que és un home madur, però encara ben conservat. Ernesto es deprimeix i diu adéu a tots els seus somnis mentre l'oncle assaboreix el seu triomf. En un intent final, el nebot li diu que demani el consell del doctor Malatesta, que és una persona assenyada, pensant que què li farà treure del cap les idees de casar-se. L'oncle, però, li diu que ja ho ha fet i que no només l'encoratja, sinó que la núvia és la seva pròpia germana. Aleshores, Ernesto ja es veu perdut en sentir-se traït per qui considerava un amic. S'acaba aquí el primer quadre de l'acte primer.
Son che io una virtù magica per ispirare a te.
Quel guardo il cavaliere so anch'io la virtù màgica. És l'àrea de presentació de Norina, just en començar el segon quadre del primer acte. La trobem a casa seva, sola, llegint un llibre que la fa riure pel tractament cursi que fa de l'amor. Ella s'emburla i manifesta la seva actitud alegre i capriciosa davant la vida. Precisament, és aquesta àrea que hem sentit ara mateix. Després li donen una carta, és d'Ernesto, i ell li explica tot el drama des del seu punt de vista, com l'oncle es casa, com l'ha fet fora de casa i desheretat, i com el seu amic mal atesta l'ha traït. La conclusió és que els seus plans conjunts de casar-se s'han anat en orris. Norina s'enfada i quan arriba mal atesta qui esperava per explicar-li el seu pla, ella el rep de morros i diu que no en vol saber res. Ell, sorprès, vol saber-ne el perquè i ella li fa llegir la carta, de manera que ara sabem què hi diu. Malatesta, però ràpidament la tranquil·litza i li explica la conspiració tota pensada en bé d'Ernesto. Ella s'haurà de fer passar per Sofronia, la germana del doctor, que en tot cas segueix tancada en el convent, i casar-se amb Don Pasquale, tal com han convingut a l'inici de l'òpera. El casament, òbviament, serà fals, ja que el notari, que serà Carlotto, cosí de Malatesta, també ho serà. Ella, abans de casar-se, haurà de fer-se la tímida i modesta, i just després de signar el contracte, canviar d'actitud per acabar fent que el marit es desesperi fins a tal punt que no vulgui altra cosa que lliurar-se'n de la dona a qualsevol preu. Norina ho entén perfectament i es declara disposada a fer la comèdia. Malatesta la lliçona sobre com ha de ser l'actitud i l'acte acaba amb un duo, la part final del qual escoltarem tot seguit. Vado, corro!
Yeah!
Acte segon. Tornem a ser a casa de Don Pasqual i l'escena ens presenta Ernesto tot sol. En estat de màxima depressió es dedica a autocompadir-se, enumerant totes les seves desgràcies. El seu oncle el fa fora, el seu amic l'ha traït, ha perdut Norina. Res té sentit i quedar-se a Roma no val la pena, així que buscarà una terra ben llunyana per emigrar on ningú el conegui, però que malgrat la distància mai podrà oblidar Norina, a qui desitja tota la felicitat del món, en el cas que trobi algú altre a qui estimar. Ell no serà qui l'acusi de perjuri i serà feliç si ella també ho és. Tot això queda expressat en una molt bonicària de caire sentimental i trist, un veritable contrapunt a la música que hem sentit fins aleshores, simpàtica i bombollejant pròpia de l'òpera bufa. L'ària, a més, està acompanyada en la seva primera part per un obbligato de trompeta, un instrument poc freqüent. I és un exemple del que en aquella època se'n deia scena, escena, amb tres parts ben delimitades, recitatiu, ària i cabaleta. Povero Ernesto, cercherò lontana terra, e se fia che ad altro oggetto. La sentirem a continuació, però només l'ària i la cabaleta. Per motius de minutatge, hem de deixar fora el recitatiu Povero Ernesto. Endavant.
Thank you.
Ernesto se'n va i entra don Pasquale, empolainat pel casament, passejant-se estarrufat com un pou, mentre espera l'arribada de Malatesta i la suposada Sofronia. Quan arriben, Norina interpreta fins a l'exageració el paper de noia tímida i modesta que acaba de sortir d'un convent i no coneix absolutament res del món. Fins al punt de que quan veu don Pasquale diu «Come, un uom, ah, me mesquina, presto, andiamo, fuggiam di qua, un uomo, fuggiamo». O sigui, com, un home, pobre de mi, de pressa, anem, fugim d'aquí, un home, fugim. No cal dir que davant d'això don Pasquale li cau la bava, absolutament seduït. El diàleg hilarant està puntejat per comentaris sota voce, tant de Norina com de Malatesta, que venen a dir «ja te la fotrem, vell xeruc». Davant la pregunta del nuvi de com pensa passar el temps, un cop casada ella respon cosint, brodant, fent ganxet, supervisant la cuina. Vaja, la perfecta mestressa de casa, submisa, obedient, silenciosa i invisible. Per a don Pasquale n'hi ha ben bé prou, però demana una última cosa, que s'aixequi el vel que li cobreix el rostre. Ella es fa de pregar, en el paper de vergonyosa, i quan se l'aixeca el vell és com si se li parés el cor en veure-la tan vella. Dieu-li, si em vol, suplica Malatesta. El casament segueix endavant i arriba el notari que en una cerimònia grotesca estén el contracte en el qual, a banda de casar-se don Pasquale, fa a Sofronia mestressa absoluta de la casa i li dona la meitat de la hisenda. Perquè el contracte, sigui vàlid, calen dos testimonis i només n'hi ha un, Malatesta. D'on sortirà el segon? En aquell precís instant a fora se senten crits. És Ernesto que vol entrar i no el deixen passar. Al final ho aconsegueix i va directe a l'oncle. Només es vol acomiadar, però està ofès perquè se li barrava el pas com un malfactor. Don Pasquale li dona la benvinguda. Faltava un testimoni, ja el tenen. Aleshores Ernesto veu els altres i queda glaçat en veure Norina, que s'està casant amb el seu oncle. Malatesta i la noia estan espantats perquè el pla pot quedar destrossat en aquell mateix moment, ja que Ernesto no en sap res. Malatesta, però, és ràpid de reflexes i s'emporta el noi a banda per un moment i li diu a l'orella que si vol perdre Norina pot seguir fent el ximplet i que tot allò és pel seu bé. Ernesto, més calmat, firma com a segon testimoni del casari. Però un cop firmat el contracte, l'actitud de la núvia canvia radicalment. Comença per refusar l'abraçada del marit a qui retreu els modes grollers que utilitza cap al seu nebot, a qui ordena que es quedi. I etziba el recent casat que un home decrèpit i gras com ell no pot acompanyar decentment una jove com ella. Així que decideix que Ernesto serà el seu chevalier servant. Don Pasquale assisteix astorat a la transformació de Sofronia. Li sembla estar somiant. Però ja el súmum arriba quan ella fa reunir immediatament tot el servei. Són tres. Se'n burla del fet i ordena, a banda de doblar els ous, que siguin contractades moltes més persones pel servei, joves i boniques, per descomptat. Carruatges, cavalls, canviar tots els mobles de la casa, que són antiquats, buscar un perruquer, un sastre, un joier, mil coses més. Don Pasquale perd l'alè i la cosa acaba en insults. Sentim el finale de l'acte segon amb les ordres de Norina i Don Pasquale explotant en un atac d'ira en tota regla.
Ma finito! Bene! Meglio!
La casa è mal disposta!
La casa!
Acte tercer. Don Pasqual està al límit, rodejat de servents que entren i surten amb paquets i amb un munt de factures sobre la taula. Ja n'està fart de la dona i penedit d'haver-se casat. Reuneix el coratge per enfrontar-se a la seva esposa quan aquesta surt tota arreglada per anar al teatre. La discussió sobre si ell, com a marit, es pot oposar que ella surti o no, degenera en disputa i al final ella li clava una bufetada. Don Pasquale queda glaçat i li diu a Sofronia que no cal que torni. Ella li fa moixaines per entendre-lo, però ell només pensa en el divorci. A marxar, la dona astutament deixa caure una nota que Don Pasquale recull i llegeix pensant que és una nova factura, però no. Resulta que és d'un firmant anònim que la convoca a una cita en el jardí per aquella mateixa nit. Això era el cor inicial de l'acte tercer, i diamanti presto presto, són els servents que van bojos amunt i avall i Don Pasquale rondinant. La cita amb el suposat amant és la gota que fa vessar el vas i Don Pasquale demana un servent que faci venir mala testa immediatament. Quan l'escena queda sola apareixen tots els servents que xafardegen sobre la situació insòlita que s'està vivint en aquella casa. El doctor acaba d'instruir Ernesto amb els últims detalls de la farsa i va a veure el vell. Aquest es queixa del comportament de Sofronia i Malatesta fa veure que no el creu perquè diu la seva germana no és una dona que es comporti d'aquesta manera i ara només es mostra convençut quan llegeix la nota de l'amant. Don Pasquale li explica el seu pla de venjança i Malatesta mira de moderar-lo i trobar una altra manera. L'amo de la casa diu que faci com vulgui, però que no la vol més a casa seva. Finalment, me la testa, diu que s'amagaran al jardí per enxampar-los infraganti. Tot això ho expressen en un duo que té com a característica especial l'extrema agilitat i velocitat amb què l'han de cantar, fet excepcional tractant-se de dues veus greus, baix baríton en el Don Pasquale i baríton en Malatesta. Un perfecte exemple de l'anomenat canto sillabato, tan característic de l'òpera bufa italiana. En aquest duo, Don Pasquale expressa els seus plans mentre que Malatesta va per una altra banda. Fes, fes, no saps el que t'espera. Sentim, doncs, el duet Aspetta, aspetta.
Aspetta. Aspetta, cara sposina, la mia vendetta già s'avvicina, già ti preme, già t'ha raggiunto, tutto in un punto, l'hai da scontar. Vedrai se giovino ritira i capelli, se risi tenere, se tira la canna, vedrai se giovino, se risi tenere, se tira la canna, voglio prendere la mia vicina, voglio prendere la mia vicina, se nella trappola vado a ristorsi, se nella trappola vado a ristorre, la mia vendetta già t'ha raggiunto, tutto in un punto. Il poverino sogna vendetta, non sa il meschino quel che l'aspetta. In vano freme, in vano s'arrabbia, è chiuso in gabbia, non può scappare. In vano accumula progetti e calcoli, in vano accumula progetti e calcoli, non sa che fabbrica castelli in armi, non vedi semplice, non vedi semplice che nella trappola si dà medesimo, se nella trappola si dà medesimo, non vedi semplice che nella trappola si dà medesimo, si va a gettare. In vano freme, in vano s'arrabbia, è chiuso in gabbia, non può scappare. Se chiuso in gabbia, non può scappare. Se chiuso in gabbia, non può scappare. E la svento si contento, matti quanti, ci accostiamo, di là tutto, di possiamo, tutto tutto, tutto tutto, udir possiamo. Mi mangiate un minore di recalo, nel sermo sentendo, nel sentire lacrime, mi sento che non vedo il finale, mi sento che si sente, ci sono tre lacrime, io voglio prendere se mi rendessi, non si voglia prendere se mi rendessi, ma se ne sento, c'è che nella stanza, si sente, non si voglia gestare. Aspetta, aspetta, è più finca, abbia, è più finca, abbia, non lo so fare.
L'escena es trasllada immediatament al jardí de la mansió de Don Pasquale. És de nit. Mig amagat entre la vegetació trobem Ernesto, que acompanyat pel cor canta una serenata dedicada a Norina, que per ara encara és Sofronia. Una de les peces més conegudes d'aquesta òpera, un prodigi de dolçor i tendresa ple de romanticisme. Com és gentil la notte a mezzo april, com és de gentil la nit a mig abril.
Ancora non vieni a me.
Atreta pel cant del seu estimat, apareix Norina, encara sofrònia, i canta en un tendre duo en el qual es tornen a jurar el seu amor. Don Pasquale, acompanyat per Malatesta, surt del seu amagatall fent, com és habitual en ell, un gran terrabastall. Ernesto fuig i el vell s'enfronta a la seva suposada esposa, l'enxampat infraganti. Ella s'hi enfronta astutament, com sempre, i afirma que estava sola. Ell no pot fer més que farfullar. Malatesta li diu que deixi que ell arregli les coses. El doctor es dirigeix a la seva suposada germana i li diu que l'endemà entrarà una nova dona a la casa. Ella, feta una fúria, pregunta qui. La resposta és Norina, l'esposa d'Ernesto. Ah! Aquella vídua coqueta i intrigant. Mai de la vida consentirà que totes dues estiguin sota el mateix sostre. S'estima més marxar. Don Pasquale no vol altra cosa i consent el matrimoni entre el seu nebot i Norina, el mateix al qual tant suposava. Malatesta crida Ernesto, que entra i li diu que el seu oncle accepta el seu matrimoni i, a més, li adjudica una renda anual de 4.000 escuts. Sofronia s'hi oposa, però Don Pasquale accepta ràpidament i diu a Ernesto que corri buscant Norina. Però Malatesta diu que no cal, que no és pas lluny, ja que Sofronia és en realitat Norina. La veritable Sofronia segueix en el seu convent. Don Pasquale, d'entrada, i lògicament s'enfada, però, donant gràcies al cel per lliurar-se d'un matrimoni, encara que sigui fals, perdona a tothom i desitja felicitat als nous esposos. L'òpera acaba amb tots quatre personatges cantant la moral del cas. Bene scemo di cervello chi s'ammoglia in vecchia età, que en català diríem és ben idiota qui es casa de vell. I acaba la història amb un lieto fine. I sentirem el finale. Bravo, bravo, Don Pasquale. I d'aquí a 7 dies hi tornarem a ser per explicar-vos més coses sobre aquesta òpera. No us ho perdeu. Adéu-siau i fins dijous que ve. Bravo, bravo.
Contacta amb nosaltres a opera@radiosabadell.fm.